tot costa.
L'estrena de temporada del Barça és immillorable. Un 0-5 a Elx que ensenya que l'equip de Flick té armes per guanyar, també sense un davanter centre. Però seria una lectura massa simple valorar la necessitat o no d'un nou per un partit.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Són les 7 del dilluns 24 d'agost, el dia en què avui fa 100 anys es va fundar el Barça de bàsquet. Després en parlarem. 4 quarts de segle, el títol del capítol dels rècords que ja teniu a les vostres plataformes en referència a aquest aniversari. Però més enllà d'això, d'aquí a 7 dies es tanca el mercat de fitxatges i el més calent és a l'Aigüera. Pau Dax, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Que Gavi no es va lesionar ahir al camp de l'Elx i tot ha quedat en un ensurt. Les proves mèdiques que li han fet aquest matí han confirmat que només va ser una contusió.
L'equip... Digues, no, anava a dir que afortunadament no va ser res i que aquestes alçades a Gavi ja no el canviarem. Ell té aquesta manera de jugar, per tant, toca patir a cada partit.
Exacte. L'equip ja prepara el partit de dijous al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Avui s'ha entrenat per primera vegada amb el grup Rodri i també ho ha fet Alejandro Valde. El lateral, recordem-ho, va caure de la convocatòria d'Elx per decisió de Flick.
I encara... De seguida, amb la Laia Tudel, repassarem totes aquestes carpetes obertes que encara té el Barça a faltar d'una setmana perquè es tanqui el mercat.
Encara sobre ells, el Barça condemna l'ús desproporcionat de la força per part de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia del Martínez Valero. En un comunicat, el club lamenta una vegada més la retirada d'estelades i també considera desproporcionat el procediment de detenció d'un dels aficionats culers. El Barça no descarta emprendre accions.
També en parlarem després, perquè a més el Martínez Valero, si no m'equivoco, és sospitós ja de la temporada passada en referència a aquesta mena de situacions.
Aquesta actuació policial també ha generat reaccions polítiques. Junts per Catalunya ha denunciat els fets i demanarà explicacions al govern espanyol. Esquerra reclama una investigació immediata i la CUP denuncia el que considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural. Per acabar amb l'actualitat blaugrana, el Barça Atlètic ha comunicat aquesta tarda que Ebrima Tunkara té una lesió lligamentosa traumàtica al turmell esquerre que es va fer ahir en un partit de pretemporada contra el Vilanova. Estarà de baixa unes 6 setmanes. I mentrestant, avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera. D'aquí uns minuts comença l'Osasuna Llevant a 8:15 al Sadar i el Màlaga Deport a 10:15 a la Rosaleda. I a la Premier League a 9:00, Fulham Chelsea, debut dels dos últims exentrenadors del Madrid, Álvaro Arbeloa al Fulham i Xavi Alonso al Chelsea.
Un partit amb morbo, doncs.
Exacte. I a segon, el Girona ha presentat avui els defenses Abdul Mumin, que ve del Rayo, i Mauro Furtado, que arriba del Benfica. Un Girona que podria desencallar aviat el Kats Tsigankov. L'ucraïnès es va negar a jugar contra l'Eganés i té obert un expedient disciplinari del club. Ha rebut una oferta de l'Ajax que en principi acceptarà.
I després trucarem al Solà, que es pensava que pel fet que el Girona era segona, aquest any el deixaríem descansar. I no, passant coses igualment a Girona, clar que sí, i volem saber si es tanca o no es tanca aquesta sortida de Tsigankov, que està sent una mica polèmica.
I encara en futbol, primer dia de Xavi a la selecció neerlandesa de futbol. L'exjugador i exentrenador del Barça ha arribat avui a la seu de la Federació Neerlandesa de Futbol, a Zeist, per començar a treballar al capdavant de l'Orange, un dia abans de la seva presentació oficial. I a la Vuelta avui, la tercera etapa entre Grisan i Font-Romeu, s'ha hagut de cancel·lar poc menys de 16 quilòmetres per arribar a la meta i quan ja s'havien recorregut prop de 160 quilòmetres, tot per una forta tempesta d'aigua i pedra. Una situació molt poc habitual en què hem pogut veure imatges com la de Pogacar avisant els ciclistes que s'havien d'aturar. No hi haurà guanyador d'etapa ni canvis a la general. Pogacar continua com el líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre el belga Van Aert i 10 sobre el britànic Brennan. Demà, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, una etapa curta de 105 quilòmetres, però molt exigent, amb 3 posts de primera categoria i un de tercera. I el Barça de bàsquet, com deies, avui ha fet 100 anys. El club ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la secció. El nou tècnic, Alexander Sekulic, ha estat present a l'acte, en una pausa en la concentració de la selecció d'Eslovènia, i aquesta tarda ha fet el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. I avui es disputen les finals de la Supercopa de Catalunya. En joc ara mateix al pavelló municipal de Calella, la final femenina entre el Granollers i el Lleida, que ha arrencat a 7:15. Ara mateix podeu seguir el partit a Esport 3. I la final masculina la jugaran el Barça i el Freiking Granollers a 8:45. I el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes a l'equip, no serà a les semifinals. Ha quedat eliminada després de perdre contra Alemanya per 1-4. La selecció espanyola masculina, amb 12 catalans, ja s'ha classificat per les semifinals del campionat. Alemanya, per tant, ha guanyat per 1-4. El seu rival probablement seran els Països Baixos.
I quina pregunta, Pau, fem avui als oients?
Veient la golejada d'Elx, el Barça necessita realment un nou? Sí o no?
Veient la golejada d'Elx, el Barça necessita realment un nou? Jo ja us he respost, després sabrem què en pensen el Marcos i l'Anaïs, tot això i més, d'ara i fins 8:45, horari d'estiu aquí al Tot Costa.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Passant 6 minuts de les 7 de la tarda, de seguida presentem els nostres col·laboradors d'avui. Hem de parlar de les carpetes obertes del Barça, però si sentiu això i entra a l'estudi Marc Güell, és que està passant alguna cosa a Catalunya. Marc, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què està passant?
Mira, estem pendents d'aquestes tempestes que van caient aquesta tarda arreu de Catalunya. Ara ja avancen cap a l'est, cap a la zona del Pirineu, al Prepirineu i també cap al Penedès. Són unes pluges fortes que en alguns casos van acompanyades de pedregades, ratxes fortes de vent, esclafits, tornados o mànegues. Tenim algunes incidències a aquesta hora, perquè en alguns punts del país aquest temporal ja ha fet els seus estralls. Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra durant uns minuts, acompanyada de ratxes de vent importants. Això ha fet que hi hagi uns quants arbres caiguts a la ciutat. De moment no ens consta que hi hagi ferits, però sí que es demana molta prudència i calma per aquesta acumulació d'aigua en alguns punts. També hi ha aturada la circulació de trens a l'RL15 de Rodalies, entre Reus i Móra la Nova. Renfe ha habilitat un transport alternatiu per carretera per connectar aquestes estacions afectades. Unes tempestes que ja fa una estona també han passat per l'Alt Urgell i la Cerdanya. En aquest cas ha deixat pedres de fins a 5 centímetres a punts com a Puigcerdà o Llívia, on feia dècades que no recordava un fenomen com aquest. I una tempesta que també ha afectat aquesta tarda el Segrià amb pedres de la mida d'una moneda d'euro. Ha provocat danys en finques de fruita. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, es tracta de la pedregada més virulenta d'aquest estiu. Insistim, no hi ha afectacions personals, però sí que des de Protecció Civil insisteixen en aquest missatge de calma i prudència perquè es poden superar encara ara els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora d'aquestes tempestes tan intenses.
Tempestes habituals o no tan habituals d'ara fa uns anys, però sí en els últims anys del mes d'agost. Marc, gràcies. Ja saps, antena oberta. I si no, tornes a les 8 i ens expliques com va tot.
Fins ara.
Ara sí, passen 8 minuts de les 7 de la tarda i ja puc presentar els nostres col·laboradors avui aquí al Tot Costa, recordant una vegada més prudència i paciència davant les carreteres, sobretot. Marcos López, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Anaïs Martí, bona tarda.
Què tal, Sònia, bona tarda.
Com va aquest mes d'agost? Treballant durament, com tots?
Ella ho diu.
Com tots, bé.
Bé, ha de preguntar per com ha anat el mes d'agost.
Expliqueu-me com funciona això.
Perquè acabada d'aterrar, llavors normal que... Fue una petita introducció.
Què porta? 4 setmanes? 5? 6?
25, Marcos. Tinc les vacances justes i merescudes.
Ara treballant des del Mundial.
Em va estranyar no veure Lewandowski ahir jugant. Què li passa? Està lesionat? És que és una broma. Ara de cop tots tres han pensat no, realment ha desconnectat. No, sé perfectament que Lewandowski no és el Barça, no patiu.
Hem tingut alguns incidents amb Valde.
Sí.
Però seguim sense nou, Sònia.
Seguim sense nou. Mira, de fet, és que no han passat tantes coses des que vaig marxar.
Bueno,
perquè
estàvem
pendents de Julián, l'Atlètic de Madrid no el volia veure, estava gairebé descartat i seguim així.
I el Barça s'ha de Ronald Araujo. Bé, han passat algunes coses.
Laia Tudel, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Hola,
bona tarda.
Saps què passa? Que la Laia em va mirant, em va fent cares, però sap que com que no l'he presentat és molt disciplinada i ella no intervé.
Aquí és un programa que si no et saluden no pots parlar. Jo aquí, calladeta.
Va, que ja els tinc tots saludats i ara ja sí podem entrar de ple en aquest Mercat Blaugrana.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sònia Gelmà. És que tot torna a començar.
torna a començar. Oficialment el Tot Costa comença dilluns, ja amb l'horari habitual de 7 a 9 i ja amb el Jordi Costa aquí també. I pel que fa al Barça, tot torna a començar, però encara tenim aquesta setmana de marge per acabar de concretar la plantilla. A la Laia no li he dit res, però ha estat de vacances no. Tant o més que jo. No.
Merescudíssimes.
No. També molt merescudes, Laia.
També
com ella.
Clar que sí.
Vens aquí amb totes aquestes carpetes obertes.
Sí, diu-m'hi-do, el primer dia de retorn he trobat aquí unes carpetes.
Una, antigues,
que ens posem
antigues,
al dia. Una que m'esperava tenir-la ja tancada com era el nou, i no, i una que no m'esperava tenir-la tan oberta com la de Valde.
I de cop s'ha obert la de Valde, que dius, sí, aquesta no està oberta.
Aquesta és nova.
Bé, guarda't la del davanter centre pel final, que és la més gruixuda, però ara mateix, una carpeta que et diria que la va obrir el mateix Flick ahir quan deixa fora de la convocatòria Alejandro Valde. Quina és la situació ara mateix amb Valde? Queden dies de mercat, ha de marxar, es queda, era un toc d'atenció simplement, què ha passat?
A veure, és cert que queden encara una setmana d'aquest mercat de fitxatges, però és que ara mateix hi ha, ara parlem de Valde, però és que jo et diria que hi ha dos jugadors que no podríem assegurar que juguin al Barça a partir del 2 de setembre. Un d'ells és Valde i l'altre és Koundé, que ara en parlarem. Però anem a Valde perquè és qui té la situació més delicada. Fins ara el jugador no s'havia plantejat sortir del Barça aquest estiu, tot i que Cancelo va acabar la temporada sent el lateral esquerre titular i ja vam veure doncs, que havia passat per davant de Valde en algunes situacions. Doncs Valde tenia aquest objectiu de seguir entrenant-se i demostrar que ell pot ser el lateral titular. A l'inici de pretemporada, però, segons fons del vestidor, Flick, en aquestes converses que Flick li agrada tenir amb tots els jugadors per dir a la cara què és el que espera d'ells, allà ja Flick ja va ser molt clar amb Valde en el sentit que li va dir que no partia com a titular, que ell el volia i comptava amb ell, però que no el considerava titular de moment perquè no el veia centrat al 100% i per Flick li va transmetre a Valde que necessita els jugadors al màxim de concentració i sobretot amb moltes ganes de competir. Això, segons fons del vestidor, ja se li va comunicar internament a Valde en aquestes converses a l'inici de la pretemporada. Però és cert que els últims dies hi ha hagut un punt d'inflexió i hi ha hagut un canvi. El canvi ha estat que Flick ho ha fet públic, ha fet un pas més. Deies, parlaves tu d'ahir, després del partit, però és que la prèvia de l'Elx, a la roda de premsa, Flick ja va fer com un toc d'atenció públic molt dur cap a Valde.
És que et diré més, que Flick espera més de Valde ja ve de la temporada passada, que en diverses ocasions, diria, va arribar es podria plantejar com a elogi de, és que n'esperem molt de Valde, és que Valde té molt potencial, però de moment no ha aconseguit treure-lo.
Això ho ha fet a vegades Flick amb Fermín, també a vegades és molt dur i també sempre li exigeix més, sobretot la temporada passada, aquesta temporada de moment no, però amb Valde no només van ser paraules, sinó que va haver-hi fets, perquè el mateix dia del partit, el dissabte, abans que l'equip marxés cap a ells, diumenge, perdó, doncs al matí és quan Flick, i ell ho explica després del partit, té una conversa i li diu, és que encara no et veig. No et veig al 100%, no et veig com jo et vull de concentrat i, per tant, et deixo fora de la convocatòria. Això, pel jugador, evidentment, és dur, perquè s'ajunta amb les declaracions públiques i el fet que quedi fora de la convocatòria. Ell no s'estava entrenant al marge, com altres jugadors que ja parlarem, com Caçador, i que, per tant, la seva situació semblava més clara. Ell li agafa una mica de sorpresa aquesta situació. Per això dèiem que era una mica una situació delicada. És cert que avui, després de quedar fora de convocatòria, ell s'ha tornat a entrenar amb el grup amb normalitat, forma part del grup, però de moment el que li ha transmès Flick és que compta amb ell però no el veu al 100% i clar, el jugador sí que pensa que ara queden pocs dies de mercat, que ell ha tingut ofertes, perquè és cert que Valde rep ofertes de clubs interessants, que sempre ell ha descartat perquè no volia marxar i que ara li queda poc marge si realment el Barça el vol fora. També és cert que Valde el porta Mendes i que si hi ha una gent que pot moure i agilitzar les coses, doncs un d'ells és Jorge Mendes, però vaja, situació complicada ara mateix pel jugador.
Gairebé que ha de decidir ell si està disposat a acceptar el repte d'intentar guanyar-se el lloc, que ara mateix té per davant mínim Cancelo, mínim, dic, perquè ahir Xavi Espar, per exemple,
Xavi Espar va jugar i de fet a l'entrenament, clar, ja va preparar el partit sabent que Xavi Espar seria titular abans de saber ell que quedava fora de la convocatòria.
Doncs ha de veure si accepta el repte o si prefereix marxar a demostrar fora, perquè també és cert que jo recordo que Valde ja va anar al Mundial de Qatar, és a dir, ja era, bé, amb la sortida de Dalba, era la gran esperança de lateral esquerre consolidat, i ha tingut fases. Vosaltres heu perdut l'esperança, per dir-ho així, a veure encara un millor Valde del que hem vist fins ara? Creieu que ha mantingut que ha de tenir més oportunitats? Manteniu la fe?
És una situació delicada. Primer,
quan torna Cancelo, és suplent els primers tres partits i a partir d'aquí ja és titular. Si Flick avala la tornada de Cancelo com fitxatge i no una sessió, l'està enviant un missatge claríssim a Valde. Uh-huh. O sigui, per mi és el primer missatge de Flick. I el segon, i per mi molt més important, és que durant 24 hores parla tres vegades d'ell. El dissabte, el diumenge abans del partit i el diumenge després del partit. I posa a Xavi Espar, que no és lateral esquerra, ho posa en aquesta posició. O sigui, les senyals que està enviant Flick cap a Valde indicant que no té la confiança que ha tingut en Gerard Martín, en Eric García, en el propi Xavi Espar, i la situació és molt delicada perquè, com deia molt bé ella, la Laia, té molt poc marge ara per triar. O sigui, tots els equips ja, la Premier i equips grans ja tenen definida o pràcticament definida la seva planificació esportiva i ara és el moment que ell té que triar si es queda aquí, si és capaç, si pot revertir aquesta situació, que és una situació, insisteixo, molt complicada, perquè té a Cancelo, té a Gerard Martín, que pot jugar de lateral esquerra, i té també ara mateix a Xavi Espar.
A mi m'ha sorprès tot això. Sí que és cert que durant el mercat sempre hi ha hagut certs rumors. De fet, el Barça truca a Cucurell abans de que fitxi pel Madrid i li diu que en el cas que Valde marxi, ell seria una opció per arribar al Barça. Uh-huh. Però clar, un cop tot això passa i el futbolista fa la pretemporada des del principi, va a Birmingham, és veritat que a Birmingham alguns entrenaments no els va fer perquè tenia mal d'esquena, etc. I arribes ara a 24, 23, 22 d'agost, que és una mica quan comença la prèvia a sacsejar-se tot aquest tema, a mi m'ha sorprès molt, perquè queda poc temps, perquè t'has de plantejar llavors ràpidament què és el que faràs si Alejandro Valde marxa, i perquè és un futbolista que porta el Barça 15 anys. Vull dir, si realment ja consideraves que no li donaves cap mena d'opció de recuperar-lo, esperar-se fins a aquest punt, em sembla que el Barça va una mica just, no?, a l'hora de poder doncs, buscar un forat, i sobretot també pel que deia la Laia ara, perquè és un futbolista que ha tingut ofertes durant tot l'estiu, que si ho hagués sabut en un altre moment potser ho hauria pogut gestionar d'una altra manera. S'ha de produir la conversa final encara entre Flick i Valde. També penso que Flick està en tot el seu dret de dir, ostres, si hi ha un jugador que jo considero que no està donant el nivell i que ja fa temps que l'estic avisant i veig que no acaba de fer el pas, doncs també està en tot el seu dret com a entrenador de dir-li, ei, no et veig, jo de tu miraria cap en fora.
La situació és molt complicada per Valde. Molt complicada.
És cert també que si el Barça hagués previst que això anava així, per tant, és una qüestió d'actitud i això és el més fàcil de revertir. Si no és una qüestió del potencial del jugador, perquè si el Barça hagués pensat que la mateixa situació de Casado, és a dir, el vull vendre perquè ja no hi compto amb ell, això ho hauria fet com ha fet amb Casado, apartar-lo perquè no es lesioni a principi de la pretemporada. Si no ho ha fet és perquè...
Si és que Sònia no fa tant, l'any passat, a febrer o així, va arribar a dir que ell veia en Valde un dels futurs millors laterals del món. Vull dir, això ho va dir a la segona part de la temporada 24-25. Vull dir que no fa tant d'aquestes declaracions. I és veritat que l'any passat sí que va haver-hi algun missatge, no?, de dir, ostres, s'ha de posar les piles i tal.
Bueno,
i l'arribada de Cancelo ja acaba de donar-te un missatge, però un missatge de dir, ets suplent, espavila, no un missatge de t'obro la porta perquè marxis del club.
Però l'arribada de Cancelo, recordeu que és que Flick no volia un lateral en aquell moment.
No, buscaven un central.
Per tant, ell comptava amb Valde, passa que arriba Cancelo i...
I això ha anat variant perquè, clar, Gerard Martín en aquell moment era lateral, passa a considerar-se com a central i ara jo crec que el contemplen com a central a Gerard Martín i, per tant, no cal aquesta posició.
Flick sempre que ha parlat d'ell, i ara sobretot les últimes vegades s'ha vist, però altres missatges que ha anat deixant, sempre ho ha anat enfocant cap a un tema d'actitud i de compromís. Sí. Llavors és cert que nosaltres no veiem els entrenaments.
No.
Clar, no percebem un problema molt gros amb Valde, quan tu preguntes allà dins, no és que a vegades sí que hi ha altres temes o altres problemes que sí que t'expliquen i coincideixen. Aquí tampoc havíem percebut com a mínim que hi hagués un problema gros amb l'actitud de Valde, però alguna cosa passa perquè Flick sigui tan clar.
Aquests tres missatges són molt potents. A la prèvia et diu... és que li vaig preguntar jo, dic, escolta, tu el veus a Valde? Comptes amb ell? I ja et respon a... És una pregunta complicada de respondre. Sí. I et parla de la competència, et parla de la disposició, sí, et parla de l'actitud, i dius, ostres,
ja intueixes que
l'està avisant. Però és que el dia següent...
Abans del partit.
Abans del primer partit, el deixa fora, tenint en compte que Cancelo portava només dos entrenaments, i prova a Xavi Espart, que no havia jugat mai en aquesta posició. Vull dir, és que t'estan obrint la porta, sí, la finestra, la gatera i tot.
Doncs veurem què passa en els pròxims dies, perquè la gràcia d'això és que, a diferència, per exemple, a Julián, que hem estat tres mesos pendent, això ho tindrem resolt dilluns. Si dilluns Valde es queda, doncs haurà de lluitar per canviar l'opinió a dia d'avui del seu tècnic.
El problema per a Valde també és un avantatge, que té una gent que té la capacitat de connectar, o sigui, de donar-li una solució a Valde, i al mateix temps donar-li una solució
al Barça. En 20 minuts tu soluciona, Mendes. La qüestió és que optis per solucionar-ho, per dir-ho així. La segona carpeta oberta, la de Koundé,
sí,
que ara fa dos anys, quan arriba Flick, jo crec que fa una temporada excel·lent, però és cert que la temporada passada Koundé ja és més irregular, ja és el Koundé que ens té acostumats aquí a Can Barça, malauradament. I, Laia, tu deies, no m'atreveixo a dir que aquests dos futbolistes el dilluns que ve siguin el dimarts, perquè el mercat tanca el dilluns a la mitjanit, el dimarts siguin a Can Barça. Què passa amb Koundé?
A veure, és una situació semblant a Valde, però no tan arribada a l'extrem, sobretot perquè no hi ha hagut un missatge públic tan clar i tan dur com el que ha fet Flick amb Valde. Koundé, des de la temporada passada, ha perdut pes en l'equip pel que fa a les titularitats. Eric li ha guanyat la titularitat al lateral dret. De fet, ja vam sentir després del Gamper que el mateix Eric explicant a la TDT, a la Mireia Ruiz, que Flick li havia dit que és el seu lateral dret titular, i a partir d'aquí, si Koundé arriba amb una bona oferta, evidentment el club doncs l'acceptaria, i per això diem que no podem garantir que Koundé sigui jugador del Barça. De fet, a partir del setembre, de fet, en les converses que ha tingut Flick amb Koundé, que ja diem que parlen tots els jugadors, el que li ha traslladat aquesta pretemporada a Koundé, a banda de que no seràs el lateral titular dret, perquè ho serà Eric, és que quan jugui ho farà més de central que no pas de lateral. Per tant, canvia bastant la situació de Koundé en l'equip. Més del central...
Té el que volia.
Té el que volia, però fa tres anys o quatre, no ara.
Ara que ja s'hi ha acostumat.
Clar, que et juguis més de central, però com a central, sent una alternativa de central, perquè en la parella de centrals titulars Cubarsí i Gerard Martín de moment, vull dir, no és que li digués, no, seràs titular de central, no. I per tant, també ha estat bastant clar. Hi ha alguna cosa, també, Flick, que s'ha desencantat de Koundé amb Koundé des de la temporada passada, i això ho allarguem fins ara, i aquesta nova temporada, doncs, ja no compta tant amb Koundé, o com a mínim no li veu un rol que tingui tant pes en l'equip titular.
60 milions d'euros va costar Koundé, si no recordo malament. El seu rendiment, ja dèiem ara, ha estat a temporades, algunes regular. De molt bones, com la de fa dues temporades. L'any passat més en la línia, potser, del que li havíem vist amb Xavi. El trobeu prescindible, en aquest cas, el lateral francès o central francès?
Jo no, perquè és que crec que al final la temporada és molt llarga, queden pocs dies de mercat, al final tens de centrals a Cubarsí, Gerard Martín i a Christensen, un Christensen que tampoc saps ben bé com reaccionarà la temporada.
Bé, en el cas que marxés Koundé, jo vull pensar que arribaria algú.
És que el tema temps és important aquí. Si a mi em dius que tot això està passant al principi del mercat de fitxatges, et diria, sí, ho veig, però és que una setmana em sembla molt difícil trobar-li un lloc a Valde, un lloc a Koundé, fitxar un central, el nou, no ho sé, veig que ho tenen tot molt clar i ja mig tancat, o la meva sensació és que Koundé seguirà, encara que no entri dins dels plans com a titular, però és que la temporada és molt llarga.
L'experiència ens diu que la majoria de clubs esperen aquesta última setmana com a fer les grans operacions, la ganga, esperen aquell... A vegades passa, a vegades no.
El Barça no troba mai gangues.
No, el Barça normalment...
Gangues i Barça, a mi no em surt res.
No.
Últimament.
Ara després en parlarem, però el Barça està esperant aquella ganga que vingui de Madrid, que jo crec que no arribarà.
Però ganga no seria la paraula.
Bé,
ganga no.
Si, no, si és el preu que vol el Barça, seria... Sí, tens raó.
Ganga no.
Tampoc seria oportunitat de mercat en aquest cas. Marcos, tu, pel que fa a Koundé, el trobes prescindible?
Bueno, el qui en aquest moment ho troba prescindible és l'entrenador. O sigui, perquè és la segona o tercera opció. Qui sap si Xavi Espart pot jugar també de lateral dret. O sigui, si és la segona o tercera opció de lateral dret, la fitxa que té, que acaba de renovar, bueno, fa uns mesos va renovar, i és la tercera o quarta opció de central, el qui ho troba prescindible és l'entrenador. Dit això, si marxa Valde o si marxa Koundé, estic convençut que arriba un defensa segur. Un defensa segur.
Sí, jo també ho crec. Perquè no pots perdre efectius. No, una cosa és que...
Arriba un defensa,
puguis fer un
tant,
negoci, però...
Un defensa en el que realment cregui l'entrenador i l'estructura de la direcció esportiva de Deco. I la situació també és complicada perquè mira el que ha passat con Araujo.
No, és que a més, exacte, vull dir, el Barça ja ha perdut un efectiu aquest estiu, que de moment no ha... Bé, ha reforçat, si voleu, a partir de l'entrada de Xavi Espart, que li donaràs minuts, no a la mateixa posició d'Araujo, però que tens una opció més en defensa.
Pues donar minuts a defensa, al mig del camp, bueno, al mig del camp no, perquè hi ha molts jugadors, però...
Quan feien la carta als Reis, Flick, a l'inici de pretemporada, o quan acaba la temporada, ja parlàvem del central esquerre, un central esquerre per reforçar-se. Però també és cert que en aquelles converses, des del club també parlaven que t'obrien molt la porta a Koundé. A veure què passa amb Koundé, a veure què passarà amb Koundé. Vull dir que ja és, també és un jugador que pot rebre una oferta, vull dir que és interessant,
que
el club necessita diners, bé.
No fer-lo jugar de titular, també és una manera de posar-lo al mercat, que el jugador vegi que potser té
millors opcions
fora.
No, però jo crec que el jugador ja ho sap des de la temporada passada. El jugador ja sap que està pel darrere d'Eric, i per darrere de Cubarsida i Gerard Martín. O sigui, això és evident.
Ja ha de decidir ell què fa. Les carpetes de Caçador i Fort, Laia, les farem molt ràpid, perquè a més les hem estat repassant els últims dies al Tot Costa. De moment no hi ha canvis, eh?
No, però s'espera que n'hi hagi aquesta setmana. Són els dos jugadors amb què el Barça no hi compta per aquesta temporada. De fet, tots dos s'entrenen al marge, des que es va lesionar Bardagi. Doncs allà al club ja van decidir que zero risc amb els jugadors que es volen vendre i per tant s'han estat entrenant al marge. Caçador ha tingut i té ofertes potents d'Aràbia, però de moment no seria la destinació que més li agradi a Marc Caçador. Veurem, finalment té altres ofertes de clubs europeus, veurem finalment quin és el destí que tria. I Héctor Fort aquests dies s'està avançant molt en la seva sortida, sobretot amb el Borussia Dortmund, que està força interessat i és un club també interessant pel jugador. Té altres clubs de la Lliga, però vaja, en principi Héctor Fort avança i s'hauria de tancar també els pròxims dies la seva sortida. Estem parlant sempre de traspassos.
Perfecte, doncs a veure si hi ha novetats en els pròxims dies. I dèiem, la carpeta de Julián, que durant tot l'estiu l'hem anat ficant al fons del calaix, l'hem pujat, l'hem baixat, l'hem pujat, al final sembla que la llenava més a la paperera, però el club sempre diu deixa-la per si de cas, que no, si, total, no t'ocupa el calaix. Què més et dona, una carpeta més, una carpeta menys? En aquest cas de Julián. I això és el que va passar ahir al Metropolitan. Una escridassada a Julián Álvarez, com feia temps que no es veia al Metropolitano. De fet, he sentit periodistes comentar que no ho havien vist mai. Jo crec que Griezmann tampoc va tenir una gran rebuda quan va tornar del Barça, però segurament l'escridassada no va ser tan gran com la d'ahir cap a un jugador propi. Julián Álvarez, que només cal veure la seva cara, no ho està passant bé aquests dies i que ahir va viure aquesta situació. A més, l'Atlètic de Madrid, de manera indirecta, probablement buscant la protecció del jugador, el va fer marxar sol i això encara va entristir més tota l'escena i va provocar que encara l'acarnissament fos més gran cap al jugador argentí de l'Atlètic de Madrid, que ja ha deixat ben clar que vol marxar i que ho vol fer al Barça. Fa dies que en teoria està descartada la seva sortida. L'Atlètic de Madrid ho ha dit molt clar i de manera molt contundent. Sembla difícil que pugui canviar l'escenari com a mínim pel Barça, però en tot cas Laia, què en pensen d'aquesta escena a Can Barça?
Mira, pel que fa als moviments i l'estratègia del Barça, no canvia res el que va passar ahir al Metropolitano, però sí que és cert que el club veuen que allò el que fa és convertir encara més insostenible per l'Atlètic de Madrid doncs el no voler o el voler retenir aquest jugador. Però no s'ha mogut el Barça d'on era, de com el vam deixar abans de marxar de vacances, després d'haver fet la primera oferta i única per Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid, perquè l'Atlètic de Madrid no s'ha volgut seure a negociar ni mig segon per aquesta qüestió. El Barça no ha pujat l'oferta i, per tant, no han tingut pràcticament contacte amb l'Atlètic de Madrid. Sí que l'han tingut amb l'entorn del jugador i ells es mantenen amb que volen Julián, que encara no descarten poder-lo fitxar, però si no hi ha més moviments per part de l'Atlètic de Madrid, és evident que veuen cada vegada més complicat el poder fitxar-lo ara en aquest mercat. Sí que valoren molt el Barça tot el que està fent i ha fet Julián. No el deixaran tirat, és una cosa que han anat repetint durant tot l'estiu, i aquí el Ramon Salmorri ja durant l'estiu ja t'ho anava també explicant, us ho anava explicant.
Això vol dir que si l'Atlètic de Madrid obre una petita escletxa, el Barça
ja anirà, perquè està molt convençut que el Barça, que Julián no cedirà, i ja ho estava i ho segueix estant, a cap oferta que li presenti l'Atlètic de Madrid, per exemple, la que se sap, que és la de l'Arsenal, que és una oferta que pot ser molt potent. El Barça està convençudíssim, perquè així li ha traslladat al jugador, que dirà que no l'acceptarà, perquè només vol el Barça, i a partir d'aquí, doncs, el Barça només pot esperar. Sí que és cert que s'acaben els dies, i que això no vol dir que Deco no hagi treballat. No és que comenci ara, Ja les té treballades, les alternatives, que ho han d'acabar de decidir en Flick, que parlen constantment i diàriament què fer amb el nou, i a partir d'ara ja, que s'acaba el mercat, quina és la idea que han de seguir. De moment el que diuen és que no es volen fitxar qualsevol nou, és a dir, no voldran fitxar, si no ve Julián, un nou que no millorin el que tenen, que evidentment Julián Álvarez sí que milloraria, segons el criteri de Deco i de Flick, el que tenen. Si no ha de millorar, no volen fitxar un nou.
És a dir, que és possible l'escenari Julián o res?
Mira, és una opció que és evident que hi és. No podem dir, el Barça ha dit que sí o sí segur que fitxarà un nou, és a dir, és una opció que s'ha de mantenir oberta. No descarten, per exemple, ara no fitxar cap nou, no poder fitxar Julián i doncs esperar-lo al pròxim mercat de fitxatges, que la pròxima finestra seria el gener. És també una opció complicada ara mateix, el mercat d'hivern, posar-se en l'imaginari de que ara dius que no a Julián i que no surt, i que pugui sortir al gener i puguis negociar, haurien de canviar moltes coses. Però és cert que això que preguntes tu, podria ser Julián o res? Bé, és una opció que han d'acabar de... És una de les opcions que han d'acabar de decidir Flick i Deco.
Doncs aquest és l'escenari des de la perspectiva del Barça. Ara anem a saber la perspectiva de l'Atlètic de Madrid, però Laia queda per aquí, que m'has d'explicar com està Gavi i què va passar ahir a ells amb les estelades i la Policia Nacional.
Tot costa.
Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
Aquest és Simeone explicant aquesta escena final que us explicava. Un cop acaba el partit, els seus companys s'acosten cap a la zona dels aficionats, agrair el suport. Probablement Julián hauria passat desapercebut entre els seus companys, però l'Atlètic de Madrid és qui li diu no, marxa, i ho fan en principi amb bona fe per protegir-lo, però el que acaben provocant és la pitjor escena possible, i en una situació que sembla bastant
Simeone
insostenible. En aquest cas, jo crec que és responsable de comunicació que li diu...
Sí, però el responsable de comunicació...
Li diu algú a ell, probablement.
Qui és el club? Simeone, Gil Marín, qui és el club? Mateu Alemany? Hi ha una persona que diu al responsable de comunicació...
Qui li digués es va equivocar. Potser sap una mica més d'aquesta història la Maria Josep Hostalric. Maria Josep, hola, bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda a tothom, i si em permets resoldre aquest
dubte.
Primer dubte.
Sí.
Efectivament, aquesta va ser una decisió que deriva directament del Departament de Comunicació. És a dir, Simeone probablement hagués estat més d'acord amb la teoria de que vés a fer el que vulguis amb els teus companys a saludar, tot i que et caurà la de Déu, perquè t'ha de caure i t'està caient des que estàs escalfant, però t'aguantes perquè n'hauràs d'aguantar moltes aquesta temporada. Per tant, la decisió, quedi clar, que no va ser de l'entrenador, ni moltíssim menys, ni de la direcció esportiva.
Doncs probablement coincidirem tots plegats que amb bona fe, però que en aquest cas la comunicació es va equivocar.
I no l'acompanya ningú, és a dir, si és una decisió del club, ningú l'acompanya.
Ningú l'acompanya.
Jo crec que hem vist les imatges del cap de premsa indicant-li que marxi.
Indicant-li que mi, però no l'acompanya.
No l'acompanya, el deixen completament sol.
No, no, Maria Josep...
Perdona, estava jo al camp.
Sí, sí, però l'acompanya a 40 metres. La imatge de ell sortint sol, camí del vestidor, quan le tira la bufanda, està sol. No hi ha ningú.
Perquè el cap de premsa s'ha de quedar amb la resta de jugadors perquè, escolta'm una cosa, perquè això es fa tot als estadis, perquè ha d'organitzar el tema de les entrevistes.
Sí, sí, ja ho sé.
Aleshores, que pretenem? No l'acompanya fins a dins del vestidor perquè s'ha de quedar, perquè la seva tasca... abasta molt més que no acompanyar els jugadors. Bastant fa amb acompanyar-lo 40 metres per tal d'evitar problemes.
Sí, tampoc ens aturem aquí. Tampoc ens aturem aquí perquè... Sí, tampoc ens aturem aquí perquè, efectivament, jo crec que és probablement la imatge del partit, però és una imatge involuntària que simplement reflecteix l'important, que és la situació actual de Julián Álvarez a l'Atlètic de Madrid, que a mi em sembla una situació un punt insostenible, Maria Josep. Com es veu a Madrid?
Del tot insostenible, perquè la clau està en el que abans heu dit, que ningú es mou ni mig centímetre de la seva postura, ni el jugador, que és Barcelona, no vol negociar amb cap altre club, ni l'Arsenal, per suposat, que és l'únic que podria obrir una negociació que encara no està oberta, perquè l'únic que hi ha hagut són contactes directes amb l'entorn del jugador, però el jugador s'ha tancat en banda i no vol anar... No vol anar a l'Arsenal. Per tant, no ha hagut lloc a començar a negociar, no? Uh-huh. Això per una banda. L'Atlètic de Madrid dona per tancat el tema. És a dir, a partir d'ara les solucions es resoldran o vindran amb caràcter intern, perquè el jugador, si no vol jugar, si té una actitud passiva com ahir en un terreny de joc, doncs es donaran les solucions futbolístiques que s'hagin de donar. Però el que és cert és que no es malvendrà ni es vendrà al Barcelona, pel que ja vam comentar fa 2 mesos. És un problema que va més enllà de lo purament futbolístic. És un problema que té molt a veure amb el pla de negoci d'Apolo. No es vendrà el Futbol Club Barcelona. I, per altra banda, el Barcelona també està amb la seva postura de, bueno, doncs veurem si hi ha alguna escletxa per poder tornar a atacar, i si no, doncs res, doncs esperar en un altre mercat.
Per tant, pel que ens dius, dimarts 1 de setembre... Julián Álvarez serà jugador de l'Atlètic de Madrid.
No, és que és jugador de l'Atlètic de Madrid.
Sí, sí, continuarà sent, vull dir. Sí, sí, ja ho sé, que ara mateix ho és. Però d'aquí una setmana, que s'haurà tancat el mercat, no hi ha, pel que ens diu, si totes les postures són tan inamovibles, no es veu solució aquí.
Sònia, és que l'únic que pot moure peça realment perquè canvia alguna cosa és el mateix jugador i el seu entorn, anem a ser clars, el seu agent. Vull dir que és el que està més interessat en que vagi, a banda del jugador, clar, en que vagi al Futbol Club Barcelona, no? És que és l'únic que pot dir, escolta'm, vale, obrim la possibilitat d'anar a l'Arsenal. És l'única opció,
és a dir...
perquè no hi ha més ofertes.
No, també podria canviar l'opinió de l'Atlètic de Madrid, però pel que dius, evidentment, ja pel que hem vist tot l'estiu, això no canviarà. Per tant, això acabarà amb Julián Álvarez com a jugador de l'Atlètic de Madrid, i creus que el Metropolitano perdonarà? Perquè, clar, en el fons és patrimoni de l'Atlètic de Madrid que ara val aquests 100 milions d'euros, o 150, els que vulguin taxar-lo, per dir-ho així, però quedar-te un jugador que el xiulen cada cap de setmana no sembla un gran negoci.
No, és un problema, i a més, gruixut, perquè Julián té molts problemes en aquests moments a sobre de la taula, no? I un d'ells és el seu caràcter. No és un jugador carismàtic que pugui, amb 3 partits bons, convèncer l'afició de que ha canviat, no? Com va fer, per exemple, en Griezmann, que abans mencionàvem. La rebuda Griezmann també va ser espectacularment negativa.
Sí, sí.
Tenia pràcticament més de la meitat del Metropolitano escridassant-lo, però amb el seu caràcter, amb el seu tarannà, va ser capaç de revertir aquella situació. Però per què? Perquè té carisma, perquè és un tio simpàtic, perquè de seguida fins i tot els mateixos companys el van ajudar, no? Perquè ell ho posava fàcil. Clar, Julián ni és millor ni és pitjor, té un altre caràcter i no arriba a la gent. Les seves virtuts passen per unes altres coses, no precisament per tenir un caràcter molt obert i que hagi enganxat fàcilment amb la graderia, no? Per tant, té una tasca força complicada. Era entrenador, que està demanant un no pràcticament de genolls, perquè sap quin és el moment futbolístic del jugador i anímic del jugador, i que l'únic davanter que té és el Sorloth, que també l'Atlètic de Madrid s'hi pot donar la sortida. Per tant, necessita un davanter, però no un, no, necessita dos. I veu que també el mercat s'acaba i que no hi ha, no es redueixen les seves possibilitats de tenir una davantera en condicions per competir a mesura que van avançant les hores, no? O sigui que té també un problema el tècnic, el mateix tècnic. I després que la solució passa o per canvies de percepció de la realitat i et poses a jugar i mantens una actitud més activa en un camp com la d'ahir, bastant allunyada, volia dir, de la d'ahir, i a més inhibint-te del que és l'ambient, o si no, és que l'únic que faràs és devaluar-te a tu mateix i, bueno, i arribarà un moment que suposo que les decisions tècniques passaran per deixar-te a la banqueta.
Sí, el jugador emocionalment és evident que està afectat fatal, per tot el que està passant.
Fatal. Normal.
Sí, està fatal, però a més és que jo vaig tenir l'oportunitat de parlar fa res, al poc d'arribar a ell, amb una persona que convido amb ell pràcticament a diari al vestidor, no? I em deia, diu, és que hem d'esperar que canviï d'aquí a que ja comenci a tenir minuts i, bueno, ell és molt conscient de que la recepció que tindrà per part de la seva afició és la que no és la desitjable, però jo crec que ell no està mentalitzat per rebre aquest tipus de resposta pública, no? Lo d'ahir no solament va demostrar que no estava preparat, sinó que és molt difícil que pugui arribar a preparar-se, no? Perquè no és l'actitud d'un jugador madur. Ahir, bueno, et criden, t'escridassen, és normal que t'escridassin després de tot el que ha passat, però tu tires endavant, t'inhibeixes i jugues al futbol, no? Ahir ni atacava els espais, ni s'oferia als companys, no sé, és una actitud molt passiva que molts fins i tot interpretaven com un gest de cara a vull forçar la meva sortida, però que ja us puc avançar, em fa l'efecte que el club no ho veu així, perquè, bueno, ja, bé, correcte, és això, la teva decisió és aquesta, perfecte, però no et vendrem al Futbol Club Barcelona.
Però aquesta contundència, parlaves del grup d'inversió que va entrar a l'Atleti de Madrid, Apolo, sí. Aquesta contundència de el puc vendre a l'Arsenal, però no el vendré al Barça, és una postura de força respecte a la Lliga Espanyola, és una postura d'orgull per com s'han fet les coses. Quin és el motiu principal que mou a un fons d'inversió que a priori el que mira són números i estratègia de vendre'l a l'Arsenal però no al Barça?
Has donat amb la clau, perquè el fet de reforçar un rival directe amb la consecució dels mateixos títols o dels mateixos objectius, el pot perjudicar a l'hora de revaloritzar la marca Atlético de Madrid. Aleshores, hi ha contractes vinculats a la figura d'aquest senyor, de Julián. I Apolo, que li és igual que sigui Julián que Pepito Pérez, el que no vol és vendre el seu actiu més important. Tot i que ara en aquests moments estigui devaluat, però ells entenen que forma part d'un pla de negoci, que hi ha molts vincles que costarien molts calés. Per això remeten constantment a la clàusula molts calés tirar-los cap enrere i, per tant, no estan disposats a vendre. Això per una banda, aquesta és una de les directrius. I després també és cert que el CEO del club se sent ofès. Aquesta és una altra realitat paral·lela, ni més gran ni més decisiva que la d'Apolo. Si a mi em demanes una percepció, jo crec que, home, en aquests moments Apolo és el soci majoritari, és el propietari majoritari del club. Vull dir que el pes específic que puguin tenir les decisions i els motius, les motivacions d'Apolo, guanyen a les que pugui tenir el senyor Miguel Ángel Gil, no? Però també entenc que té el seu pes, l'actitud de Miguel Ángel Gil, que evidentment no solament és un fil conductor de l'ideari d'Apolo, sinó que a més, bueno, doncs, es veu reforçat també per tot el comportament i tot per com la cronologia dels fets, diguem-ne, no? Que bueno, ha arribat un punt que ell considera que s'ha ofès l'entitat i la seva persona.
Doncs tinc la sensació que estem allà mateix enrocats setmana rere setmana, però sí que és veritat que l'escenari d'ahir ha empitjorat, podríem dir, el clima a Madrid.
Per l'Atlètic i per
Però pel que ens explica Maria Josep, no canviarà l'escenari respecte al Barça, que en el fons és en el que ens acaba interessant, per la resta ja s'ho farà. Maria Josep, moltes gràcies.
A vosaltres.
Us volia preguntar a vosaltres, suposo que esteu igual de cansats que tothom amb el cas Julián. Creieu que el Barça, si no pot fitxar Julián, que sembla que això serà que no, hauria d'anar per un altre nou?
Sí.
Sí, perquè si ho pensaves fa dos dies, a mi no, un 0...
Si ho pensaves fa quatre mesos.
Correcte.
Quan no renovas
a Lewandowski...
No
et canvia absolutament res a la teva planificació. Una altra cosa és que tu no tinguis recursos, que òbviament els tens. Però si estem parlant de que el Barça vol aspirar a guanyar tots els títols i parlo de la Champions, que és una mica doncs, el més desitjat, penso que sí, que és necessari.
Però parlem d'alternatives que s'estan comentant que ja baixen respecte a la qualitat de Julián.
És a dir, abans quan parlava la Laia de fitxa o no fitxa, bé, potser sí que un nou com del perfil de Julián no el fitxaràs, bàsicament, perquè no n'hi ha.
No hi ha, només hi ha
un. I Harry Kane no el pots pagar, ni vol venir,
i Haaland
exactament el mateix. Ara, jo crec que sí que portaran un perfil més baix, sí, un perfil més baix, més similar al de Ferran Torres, perquè al final no oblidem que també és el teu altre davant de centre que ha marxat, no? Un perfil que sigui capaç de reforçar aquesta màquina golejadora, però no un nou associatiu del perfil de Julián Álvarez, perquè és que l'han estat buscant i han arribat a la conclusió que no hi ha, i abans de gastar-te una milionada amb algú que no existeix, doncs millor opta pel que tens a casa i per la polivalència dels extrems, per Dani Olmo, per Lamine inclús jugant pel mig, per Rafinha, no?, que és ara qui està assumint aquests galons. Però això entenc que el Barça espera Julián. Sí, jo penso que sí. Vull dir, era la peça clau que ja no... Que la buscaven ja amb Lewandowski dins de la plantilla.
Si el Barça, quan tenia Lewandowski, decideix no renovar Lewandowski, i el Barça tenia la possibilitat d'oferir la renovació a Ferran Torres i no l'ofereix, i tenia la decisió presa de triar un nou, pues, evidentment que no sigui Julián, sigui un altre nou, però el Barça estructuralment volia un nou.
Era la prioritat abans de començar el mercat. Era el nou, i no oblidem que Flick sempre vol tenir les posicions doblades amb bona competitivitat, competència entre elles. Per tant, el nou...
Ahir l'únic nou no juga ni un minut.
Ahir. Hamza.
Hamza.
Sí, el que passa...
Bueno, ja, però l'únic nou...
És el nou del filial, en teoria, eh?
Sí.
Passa un minut.
El nou del filial que havia fet 4 gols, no?
Sí, la pretemporada. Ha fet una pretemporada bona, però vaja, sí.
Sí, però en 0-3-0-4 pot jugar algun minut, no?
Sí, és veritat.
I no juga cap minut.
Passa un minut de 7:45 del vespre, el Marcos i l'Anaïs coincideixen, cal un davanter centre, perquè era la prioritat del club. Anem a preguntar-li al Torque.
Torque Lab.
Ricard Torquemada, hola, bona tarda.
Bona tarda, Sònia.
Jo vull que m'expliquis si Rafinha pot fer de nou, però abans, ja que ara en parlàvem, vull saber quina és la teva opinió. Tu, tenint en compte les circumstàncies, és a dir, que probablement no serà Julián, incorporaries una alternativa dintre dels noms que probablement has pogut veure o sentir?
Sí.
Sí.
Sí, ja jo crec que... El fitxatge d'un nou és necessari. El que no tinc tan clar és quin perfil de nou interessa, i això depèn molt de les alternatives que tu tinguis a la plantilla i de com funcionin. I aquí entra el nom de Rafinha, per mi.
Uh-huh. És a dir, tu incorporaries un nou per ser titular o per ser una alternativa?
Jo, si Rafinha es creu el paper de nou i fa aquesta transformació, que crec que pot fer-la perfectament, fitxaria un perfil de nou, diríem, amb tant futur com present, perquè ens entenguem.
Perquè s'ha vagi adaptant i...
Sí, sí, perquè crec que pesen menys les urgències.
I sense pressió.
Però, exacte, però aquí la clau és el cap de Rafinha, i perquè estem parlant del capità, estem parlant d'un jugador que s'ha cregut molt al paper, que ara mateix se sent comodíssim al Barça, que és guia, que és líder... I que ha de tenir la complicitat de la idea de creure's en una altra posició, que pot fer-se molt a la seva mida, i que el futbol modern té una tendència d'anar cap aquí, cap a perfils similars als de Rafinha. Per mi el partit d'ahir, en aquest sentit, és un punt d'inflexió, no en el resultat, ni en els números, ni en els gols, sinó en que Rafinha tasta la posició de nou, va fer jugar 45 minuts a Basilea, no es va sentir gens còmode la primera part, va canviar la posició natural i la segona va ser protagonista. Aquest no era un bon inici, i en canvi el d'ahir és perquè ell digui, home, doncs escolta'm, que jo puc tenir aquí un pes, puc millorar números, puc ser punt i final, puc ajudar molt en aquesta posició. És veritat que ahir tenia molts espais i no passarà cada dia, però, puc aprendre això. És que la carrera dels futbolistes passa per moltes fases. Uh-huh. Rafinha va arribar al Barça, que es barallava amb Dembélé per jugar a la dreta.
Sí.
Xavi el va descobrir que no era que el seu punt, sense que Rafinha ho sapigués, era arribar des de la segona línia a la zona central. Per què no pot descobrir que pot convertir-se en un nou en el futbol actual, on Dembélé és pilota d'or en aquesta posició, sí, sí, quan es barallava amb Rafinha
i
per jugar a la dreta, no?
El que passa que ara jo crec que has donat en una de les claus, has dit de passada, és veritat que el context d'ahir no se'l trobarà en gaire partits. És a dir, de fet, probablement se'l trobi en la minoria de partits. El Barça normalment el que es troba és un equip que està tancat al darrere.
Bé, el futbol que ha canviat molt, i hi ha molts equips que et venen a buscar. A Europa pocs equips t'esperaran al darrere, La majoria et vindran a buscar, la majoria d'equips busquen aparellaments en la pressió, home a home. El Barça va patir molt la temporada passada contra equips que li feien l'home a home. Recordem la catàstrofe de Sevilla a l'inici de temporada, la derrota contra el PSG a Montjuïc. Es van callar molt en situacions com aquestes, de pressió individual, i el futbol va cap a aquest camí. Vull dir que és veritat, com dius, que es trobarà molts partits de bloc baix, però també se'n trobarà d'altres. I és veritat que probablement el seu protagonisme aquell dia sigui menor, però Rafinha pot entendre que hi ha dies que apareixerà menys, que ha de continuar fent el mateix treball amb menys espais, buscar desmarcades de ruptura, Lamine Yamal se sent còmode amb un davanter com aquest. És a dir, si Ferran va fer aquest pas, per què no el pot fer Rafinha? Ferran no era un nou. És més, ahir va fer dos gols i Luis Enrique ahir no el va fer jugar de nou. Uh-huh. Va tornar, com jugava amb Luis Enrique, a la banda dreta per anar cap a dintre. Ara mateix hi ha molta polivalència ofensiva, hi ha llocs de partida per acabar en altres llocs del camp, és a dir, llocs de sortida i llocs d'arribada. Flick ha de trobar l'encaix, però a mi no em sembla gens estrany. Em sembla que pot anar per aquest camí. Ferran va fer la mateixa transició, ara ja gairebé ens l'hem cregut de nou, però recordo que Xavi el posava de tant en tant, se sentia còmode, però no va acabar de fer el pas. En Flick va començar jugant també a la banda, de la banda cap a dintre, i de cop i volta es va convertir en un nou, i tots ja ens el creiem amb el vestit de nou. Luis Enrique li torna a treure el vestit. Vull dir que no hi ha tanta diferència en els rols, en alguns rols. Lamine Yamal se sentia molt còmode amb un davanter que busqui profunditat. Però per això, Sony, per mi és molt important que Rafinha se senti còmode. És a dir, que no digui, ostres, era molt més divertit allò que feia abans, em sentia més important, allò s'ajustava més a la meva mida. Aquí hi ha algun partit, ostres, que no hi participo, que si ell s'ha de sentir amb aquest punt d'ansietat, és diferent. No oblidem que Rafinha no ens agradava, però a Flick sí, com a mitja punta. És a dir, Flick ja insistia en fer-lo jugar en aquesta zona. Vull dir que jo crec que és important aquest pas, si Rafinha es creu aquesta transformació, però per mi el nou és imprescindible, perquè el Barça ha de tenir alternatives i perquè, com dius, ha d'haver-hi partits per contextos diferents i com més polivalents siguin els jugadors, millor.
El campió d'Europa no té nou. L'Espanya campiona del món no té nou. Eso ya alzaba.
Fa de nou, però...
Però no té un nou. El Madrid campió d'Europa, l'últim campió d'Europa, tenia Benzema.
Que el van reconvertir, el van reconvertir a ser més golejador. Ell ja era nou, però... Ricard, dintre del mateix Barça, sense haver fitxat de moment davant de centre, també hi ha altres opcions. A tu, Rafinha és la principal, la que més t'agrada, Fins i tot t'agrada més que Olmo de fals nou, perquè Rafinha fa de nou, que ho comentàveu ja a la TDT, hi ha la possibilitat d'Olmo, però Olmo fent de fals nou, no de nou.
Sí, són alternatives. A Flick fa la sensació que li agrada més tenir un nou d'aquest perfil, i dic Rafinha, dic Ferran, i crec que Gordon ho pot fer molt bé. Per què? Perquè són jugadors que primer et lideren la pressió. Com és la primera línia de pressió, els que estan al darrere no es poden despistar, ni distreure, ni poden dissimular.
Ni amagar-se.
Segon perquè tenen molt bon sentit tàctic en la pressió, saben quan han d'anar-hi, no regalen esforços. Rafinha ja es va fer un fart de saltar sobre el porter perquè Fermín saltava sobre el central, és a dir, no són decisions individuals, formen part d'un context. I la pressió és una eina imprescindible en el futbol actual i en el Barça de Flick. Gordon també domina aquests mecanismes, Gordon també és un jugador que va molt bé a l'espai, que té capacitat per associar-se en curt molt millor que Ferran, que per exemple això li costava i s'embrutava molt la jugada, tot i que ell no deixava d'assumir aquesta responsabilitat, això el feia fort perquè malgrat que no fos còmode per ell no fugia, moltes vegades aquella combinació que quedava a mig camí, que se li enredava, que no feia un bon control, tot això Gordon també ho pot fer. Per mi aquest és un perfil de nou que Flick podria potenciar. Després hi ha la idea de, que dèieu, per mi que ha de ser a una segona línia de, o tercera línia d'Abdelkarim, que ha de tenir minuts, perquè també necessites un nou rematador, un nou més clàssic, però ha de madurar amb moltes assignatures, i després hi hauria la del fals nou, que pot fer Dani Olmo, que pot fer Fermín. Fermín és un fals nou que, sí, Fermín és un fals nou que té, per mi, un equilibri bé, bo de les dues ànimes. Mm-hmm. És a dir, et pot ajudar com a fals nou, però també pot entrar en aquest registre com el vam veure ahir, rebent d'esquena en un cos a cos, gira com un davanter i acaba rematant. És un jugador que també pot traçar desmarcades. Dani Olmo seria el fals nou més clàssic, perquè ell no el buscaràs tant a l'espai, vindrà a rebre, rebaixarà alçades, obligarà els centrals rivals a veure si s'animen a seguir-lo o no, perquè els extrems com Gordon o Adeyemi puguin tirar diagonals a l'esquena dels centrals. Aquest mecanisme a Can Barça ja el coneixem, des de Messi a Laudrup, i això és el que fa el fals nou. I jo en aquest perfil fals nou només veig Dani Olmo o fins i tot Fermín, que jo crec que, insisteixo, que pot trobar bastant d'equilibri entre el que ha de fer un nou que no és el clàssic, és aquest nou modern i, uh-huh, i el fals.
Doncs ja veieu que hi ha moltes alternatives dintre de la plantilla, però que tot i així hi ha avui unanimitat entre els nostres col·laboradors, i el Torquemada sí apunta en que el Barça hauria de fitxar un nou tal com tenia previst abans de començar l'estiu davant les sortides de Lewandowski i Ferran. Ricard, abans de marxar, n'hem parlat aquí a la taula, aquest central esquerre que el Barça podria fitxar si marxa Koundé. Pots anar donant una pista cada dia. Ahir vas dir, espera't, m'ho vaig apuntar, no, que però, va jugar a la Champions de la passada temporada.
Sí, però
temporada.
També va dir que havia dit massa, ja.
Exacte, però era un joc, Sònia, era jo no joc, sé qui fitxen.
Però tu apostaries, sí, primer, perquè anirien, si no sé, a mirar cap allà, eh?
Si no sé si marxa ningú, no sé si arribarà al centre de l'esquerra.
Però tu tens un nom al cap.
Sí.
Jo tinc un nom al cap.
Un nom, sí, tinc un nom al cap, però és un nom amb molt poca fiabilitat, és un nom que tinc al cap.
Jo estic disposada a treure't una pista més avui. És d'una, sí, lliga propera, Ricard? O és de
propera,
la mateixa lliga espanyola?
Geogràficament.
Sí, és de lliga propera espanyola o una lliga propera geogràficament?
No és lliga espanyola.
Però és lliga propera. Pista. És lliga propera.
Ah, que tu saps de qui parla, Marcos?
Però propera geogràficament, voleu dir, francesa?
Bueno, properes geogràficament, hi ha la francesa, la portuguesa...
Però escolta, però és que sembla que estem buscant el fitxatge del Barça. No sé si serà aquest. Jo ahir vaig jugar i m'hi vaig llançar.
Però t'agradaria aquest, Ben?
A mi m'agradaria aquest.
Però sabeu quin és? Els dos esteu parlant aquí en clau.
Ells dos parlen en clau, saben de qui parlen. Però clar, amb aquestes pistes haig de dir que...
Una pista cada dia, Sònia.
Una pista cada dia. Demà truco per
anava a dir-te la lletra, però no diré.
Miraré de quin color té els ulls.
Exacte.
Alguna cosa així.
Parla amb la Sònia Olear, que de pistes així obertes...
Sí, de la tutoria. No, però la tutoria l'acabeu encertant.
No,
clar, perquè imagina't que un dia el fitxen, no? Vull dir, hem d'anar jugant amb els temps. Aviam com van les sortides, i quan vagin les sortides...
És jove, no?
Perquè si no hi ha sortides, no... Sí, és jove. Si no hi ha sortides, mira, no hi haurà arribades.
Està a punt de dir-me,
no?,
el nom, però és que em queda poc temps. No, és que a les 8...
És que abans
Ricard...
el diria el Marcos, abans.
Gràcies, Ricard, gràcies.
Adéu.
Va, fem una petita pausa i encara hem de sentir què hi diuen els oients, i hem de parlar de Gordon i de Yemi, que ja han sortit en aquest programa.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
Però si a aquesta hora la platja està buida.
Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Val més que en busquem un altre.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
Hola a tothom.
I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Són les 8 del vespre i ja tornem a tenir aquí el Marc Güell. Marc, hola, bona tarda.
Hola,
nou.
Bona tarda.
Quina és la situació a hores d'ara? Recordem que ens has explicat que hi havia alguns incidents per culpa de les tempestes.
Sí, aquestes tempestes que van avançant, ara cap al nord, a la zona del Pirineu i el Prepirineu, el temporal és també ja el Ripollès, el Berguedà i el sud. Es manté encara el Camp de Tarragona, es dirigeix també cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins a les 7, el telèfon 112 ha rebut més de 350 trucades relacionades amb el temporal, sobretot del Tarragonès, però també al Baix Camp i al Segrià. Al Camp de Tarragona, sobretot a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra durant uns quants minuts, acompanyada de pluja intensa i fortes ratxes de vent. Comprovem quina és la situació a hores d'ara. Ricard Buigas, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs mira, ara us podem dir que en aquests moments ha deixat de ploure. Val a dir que aquest nucli tempestuós que acaba de passar no ha tingut la intensitat que tenia abans, perquè el primer ha estat força intens, amb fortes ratxes de vent i pedra del tamany d'una moneda de 2 euros. El fenomen ha durat aproximadament uns 5 minuts, ha deixat carrers de color blanc per l'acumulació de pedra que s'han dut ràpidament després l'aigua que baixava també amb molta intensitat. Segons ens han explicat els bombers, aquesta intensitat de la pluja i el vent ha provocat la caiguda d'arbres, palmeres, també alguna farola al carrer Joan Miró. Alguns arbres mobiliari han caigut damunt de cotxes, la majoria, això sí, aparcats, i de moment no consten ferits greus. També ha afectat part del cablejat i ha arrossegat mobiliari urbà i ha inundat alguns baixos i ha provocat filtracions en equipaments com, per exemple, el pavelló de Sant Pere i Sant Pau. També hi ha inundacions en zones sensibles quan plou aquí a Tarragona, com és la vall de la Rabassada i també el polígon de Francolí. La Regidoria de Protecció Civil de Tarragona, de fet, manté la situació d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per temps violent davant la previsió de que això pugui tornar a succeir. Bé, molts carrers han quedat plens de fulles i branques, alguns impedeixen la circulació, els operaris municipals, bàsicament, els bombers també estan treballant per recuperar el més aviat possible la normalitat. Val a dir que també ha plogut amb molta intensitat, com bé dèieu, al Baix Camp, a Reus, estació del Meteocat de Riu de Canyes ha registrat 50 litres per metre quadrat. El temporal també ha deixat afectacions destacades en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. A Malola Nova, per exemple, hem vist a les xarxes que s'han arribat a registrar pedres de 9 centímetres. I és que cal tenir present també que, a banda de les afectacions en àrees urbanes, com les que estem explicant ara, també caldrà avaluar en les pròximes hores els danys als conreus.
Doncs gràcies, Ricard. Ho ampliarem tot a partir de 8:45 al Catalunya Vespre. Deixa'm dir, Sònia, que també hi ha problemes de mobilitat. Està tallada la circulació de tots els trens regionals entre Tarragona i Torredembarra per la caiguda de diversos arbres a la via. En el cas de l'R15, la circulació també està aturada entre Reus i Móra la Nova per acumulació d'aigua. Unes tempestes doncs, que també han afectat l'Alt Urgell i la Cerdanya, en aquest cas, ha deixat pedres de fins a 5 centímetres en punts com Puigcerdà o Llívia. Ho seguirem tot a partir de 8:45.
Perfecte, gràcies, Marc.
Bona tarda.
Pop-up Vespre.
Anirem ràpid perquè la Laia Tudel no m'ha posat les claus sobre la taula, però ja m'està fent cares que no, això hauria d'anar molt més d'hora no. I ella ja hauria de ser a casa. Molt ràpid, hem reobert les carpetes, la carpeta de Julián anant a Madrid. La Maria Josep Hostalric ho té molt clar. L'Atleti de Madrid no es mourà un centímetre de la seva posició, tampoc fa pinta que ho faci Julián, i per tant la sensació és que es quedarà a Madrid, no anirà tampoc a l'Arsenal, i que tenen un problema força greu, però que ja no serà el problema del Barça. També hem parlat amb el Ricard Torquemada sobre si Rafinha pot fer de nou. Ell el veu i de manera molt clarivident. I al principi del programa us hem explicat quina és la situació ara mateix de Balde i de Koundé. La Laia no s'atreveix a dir que cap dels dos pugui ser dimarts vinent a la plantilla blaugrana. És una opció que puguin sortir, també és una opció que es puguin quedar, perquè queden 7 dies de mercat, tot i que això en dues trucades ja sabem que Mendes t'ho soluciona. I una de les preguntes que fèiem als nostres col·laboradors avui és si al Barça li calia un nou, i aquí hi ha hagut unanimitat de l'Anaïs Martí, del Marcos López i del Ricard Torquemada. Sí, aneu a saber què en pensen els oients. Joan Fetó, hola, bona tarda. Avui li preguntaven si, veient la golejada d'Elx, el Barça necessita realment un nou, a veure si algú havia canviat d'opinió o algú pensa directament que no és així. I quin és el resultat?
Doncs la gent pensa exactament igual que el Marcos, que l'Anaïs i que el Ricard, perquè 87% diu que el Barça necessita un nou, tot i la golejada d'ahir. Només un 13% pensa que no. Algun comentari en contra, per exemple, el John Casacuberta, que diu: si tens un nou, millor, però no és tan urgent com la gent pensa.
Doncs aquests són els comentaris dels oients a la pregunta del dia. Veus, Laia, que ara ja anem ràpid.
Això
ja...
Ho fem molt ràpid, el Fitó, això, eh?
Ja va ràpid, ja va ràpid. No, perquè a dos quarts acabem i tenim encara una feinada.
Ara ja veig que la cosa va ràpida, eh? No.
Clar, m'has d'explicar què té Gavi, m'has d'explicar què va passar amb l'estelada. Hem de parlar de Gordon i de Dellemi. A mi em va agradar més Gordon que Dellemi, però ara us ho preguntaré. I hem de parlar de l'Espanyol, que està a punt de tancar Brian Zaragoza.
Molta cosa.
I no et parlo del Madrid i de la Vuelta, que han cancel·lat l'etapa. Vinga. Un fin de tonto.
Que chévere, que chévere. Especialista en el llançament de penals. Rafinha cap a la pilota, xuta, gol. Marca Dellemi.
El segon del Barça, arriba el temps afegit de la primera meitat.
Gordon per Rafinha, el gol. Comença la temporada fort. Continua Gordon, la deixa per Fermín, xuta Fermín, gol. Gordon, molt generós, li ha regalat el gol a Fermín, que li agraeix amb una abraçada de company d'amic. Continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. 33 de la segona meitat. Elx 0, Barça 5.
Dos de Rafinha, dos de Fermín, un de Dellemi, un 0-5, com dèiem, sense davanter centre. Amb què us quedeu del partit?
Home, jo em quedo amb un partit interessant des del punt de vista que sabíem que seria complicat, perquè al final el punt de preparació física, quan a part vas pel món amb 8 mundialistes, un d'ells, Rodríguez, es queda a casa, ho has de gestionar tot, introduir nous fitxatges, doncs un 0-5 per començar, la veritat és que fa patxó. Que em quedo amb la versió del Rafinha capità, no només nou, Rafinha capità. Em quedo amb Xavi Espart, que crec que va fer un partit imperial pel lateral esquerre, sobretot tenint en compte que és una posició que ell mai havia ocupat. I em va agradar molt la solidaritat de Gordon, de veure fins a quin punt regala gols a Fermín, no? Quan veus que estava que l'hauria pogut marcar ell, aixeca el cap, veu el seu company que ve d'un estiu complicat després d'haver-se perdut el Mundial, etc, i li diu: va, marca'l tu. Crec que hi ha bones sensacions i que és un grup molt solidari.
Per mi, els missatges que va llançar Flick: podia posar Pedri o Dani Olmo de titular i no va posar a cap. Bernal, Gavi, Fermín. Podia posar a Koundé de lateral dret i no ho va posar. Podia apostar per Cubarsí, tampoc. O sigui, va donar confiança a un equip inèdit, o sigui, un equip estrany, un equip que mai havia jugat junt, especialment en el cas de Xavi Espart, i a partir d'aquí l'equip, els primers 10, 15, 20 minuts, l'equip no estava bé, no estava fi, però a partir del gol ja tot va anar molt bé, i això demostra la gana i la profunditat de banqueta que té aquest any el Barça. O sigui, per mi, El més important és la profunditat de banqueta. No estava Rodri, que estava a Barcelona, no estava Olmo, no estava Pedri, no estava Cancelo, no estava De Jong, òbviament, que estava lesionat, o sigui, no estava el nou, i al final l'equip guanya 0-5. Evidentment, és un partit que ho fa senzill el Barça, no només que l'Els ara mateix no està jugant bé, però per mi és un partit que marca molt el camí de lo que vol Flick que sigui aquesta temporada.
Pedri, un dels noms que citaves, va entrar per Gavi, que podria haver estat l'única notícia negativa del partit, però afortunadament, Laia, al final queda en no-res.
En no-res. Va rebre una contusió forta al genoll, Gavi es va espantar en aquell moment, recordem que ha tingut dues lesions importants de genoll, però avui li han fet proves, han descartat qualsevol tipus de lesió, i a partir dels pròxims dies, doncs en funció del dolor que ell tingui, que Gavi senti el genoll, doncs s'incorporarà aviat als entrenaments.
Perfecte. Entre les cares noves que vam veure, més enllà de Xavi Espark, que l'heu citat, i n'hem parlat durant el programa d'ell, amb aquesta opció que se li obre, especialment si Valde marxés, a dia d'avui ja està per davant de Valde, ja veuríem si manté la posició. Joan, dèiem aquestes dues cares noves, aquests dos fitxatges, Adeyemi i Gordon, que en el cas d'Adeyemi va ser titular, en el cas de Gordon va jugar menys minuts, però probablement més productius, no?
Sí, Adeyemi va jugar per la banda esquerra, són 31 intervencions les que va fer Adeyemi en 65 minuts de partit, 5 duels, 4 guanyats, per tant només va perdre un duel, va ajudar bastant en aquesta banda esquerra a Xavi Espart en defensa. L'única nota negativa a nivell estadístic del partit d'ahir d'Adeyemi és en la passada. En va intentar 20, només 11 d'aquestes 20 van ser bones, per tant va errar 9 passades a Adeyemi, és un 55%.
Això és molt poc habitual, és molt poc habitual per un jugador del Barça, sí.
Va intentar 3 regats a Adeyemi, se'n van sortir en dues ocasions, i doncs destaca del partit d'Adeyemi el 0-2 abans del descans en una bona jugada de Rafinha.
Un gol de molt bona qualitat per part d'Adeyemi, que certament en aquesta primera part especialment va perdre moltes pilotes.
Gordon va jugar 25 minuts, va entrar per substituir a Lamine, però en lloc de jugar a la banda dreta, que és on juga habitualment Lamin, va jugar a la banda esquerra, es va fer un fart de tirar desmarcades. Dues assistències les que va fer ahir Gordon, el tercer gol de Rafinha i el quart de Fermín. Va fer un xut a porteria en una bona acció individual per la banda esquerra, i, a diferència d'Adeyemi, són 15 intervencions, 13 passades, 13 passades bones, és a dir, no es va equivocar ni una sola vegada Gordon des de la passada, va rebre una falta i, doncs, més enllà de no fer gol, va ser un dels noms destacats d'ahir.
L'estadística no sempre confirma les sensacions, en aquest cas sí.
Però per mi Gordon va estar molt bé, molt bé. O sigui, la capacitat que té per desmarcar-se, per córrer, la tranquil·litat i la pausa que té en un moment, era el seu moment, era tirar a porta i era gol. O sigui, era gol sí o sí. I què fa? Se la dona a Fermín i diu, tota teva. Per mi això diu molt de lo que pot ser i de lo que pot aportar Gordon a aquest equip.
Sí, i a part crec que la seva entrada i la de Dani Olmo van donar-li més força, no?, a l'equip. Vam veure el Lamin llamar una mica emprenyat amb el canvi. Això serà un dels temes que imagino que Flick haurà de gestionar aquesta temporada.
No és la primera vegada que el veiem enfadat i aleshores comença a no ser notícia.
No, comença ja a ser com, però al final dius, ostres,
sí.
Tampoc passa res, no?, perquè et cuidin una mica, tenint en compte que tu sí vas ser titular al contrari dels altres en pràcticament tot
clar,
el
que
mundial.
No podem saber si estava enfadat amb que el canviessin o estava enfadat amb el
jo
partit que ell havia
coses,
fet, no?
Crec que les dues coses,
que
no? Aquesta sensació de dir, ostres, no m'acaba de sortir, m'estan canviant, no tinc temps de poder reaccionar. Crec que es barregen les dues coses. A mi Gordon em va agradar molt. I Adeyemi, és veritat que al principi, sobretot, va estar molt imprecís, però és rapidíssim. I en aquest Barça tan vertical que transmet tota aquesta electricitat, crec que és un jugador que portarà moltíssim.
És molt d'hora per valorar quin paper poden tenir qualsevol dels dos en aquesta temporada, però us imagineu més protagonista Adeyemi o més protagonista Gordon?
Per mi, Gordon.
Sí, perquè Adeyemi...
Més titular habitual, Gordon?
Més Gordon.
Sobretot si Rafinha ha de fer de nou, clar.
Clar.
Sí, perquè Adeyemi està més acostumat a jugar potser per la banda dreta, no? La banda dreta és de Lamine, no hi ha cap mena de negociació possible. Llavors, clar, sí, l'han d'anar canviant de posició, li pot costar una mica més. Però Flick, que abans que parlàvem dels missatges, no?, als jugadors, Adeyemi és un jugador que el va demanar ell, que el va portar a la selecció... i que ja durant la pretemporada li ha anat enviant diversos missatges, no?, d'exigència màxima, de dir que jo sé que tu pots fer el màxim, i ell està disposat a ser una esponja, així que crec que també és una qüestió de donar-li temps.
Doncs ja tindrem temps de parlar futbolísticament d'aquest Barça en els pròxims dies també. Dijous ja tornem a tenir partit. Barça-Atlètic de Bilbao al Camp Nou.
Dijous i dilluns
Nou.
També, no?
Sí, dijous i dilluns, ara ja va rapidíssim. No, si et despistes, et perds partits. Laia, ahir a Elx, per això, tenim un últim capítol del que parlar-ne, sí. I no és agradable.
No, perquè un altre desplaçament on agents de la Policia Nacional requisen estelades als aficionats del Barça està sent un fet bastant habitual. Cada vegada més camps de la Lliga Espanyola s'està trobant amb aquest fet l'afició del Barça. A vegades requisen les estelades fora de l'estadi, altres dins de l'estadi, fins i tot a vegades ens han explicat aficionats que els han tret senyeres, no només les estelades, però ahir els fets es van produir fora de l'estadi, hi havia molts escorcolls, però entre aquests escorcolls van requisar totes les estelades que van veure, però sobretot els incidents més greus es van ser quan un dels aficionats del Barça, qui li van treure l'estelada, després va ser agredit amb cops de porra per agents de la policia. Fins i tot van acabar detenint aquest aficionat del Barça, que ja ens han dit que ja és a casa, que evidentment es troba bastant tocat físicament, però aquest aficionat doncs ja és a casa. El Barça, després d'aquests fets, i hi ha imatges on es veu perfectament aquesta agressió que comentàvem, ha fet un comunicat on condemna l'ús desproporcionat, segons aquest comunicat, de la força contra socis. Considera que el procediment de detenció d'un dels nostres aficionats, diu el Barça, va ser desproporcionat, i lamenta que una vegada més doncs els agents de la policia hagin de requisar aquestes banderes estelades, que diu el Barça que l'estelada, recorda, és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. Fins i tot hi ha també reaccions polítiques. El president del Parlament, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació i indignació per aquesta actuació policial d'ahir. Qualifica Rull l'ús de la força d'absolutament desproporcionada i la retirada de banderes estelades impropi d'un estat de dret. I a partir d'aquesta carta, el president del Parlament el que fa és reclamar a Grande Marlaska l'obertura d'una investigació per aclarir els fets i també aclarir els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Per tant, és un cas que fins ara, dèiem, l'afició del Barça ens anava explicant que ho anava patint desplaçament rere desplaçament, i que ara doncs veurem cap a on va.
Hi ha vegades que t'ho poden explicar, malauradament pels policies nacionals, en aquest cas hi ha imatges, i aleshores s'observa clarament que s'hi van acarnissar un cop van agafar aquest aficionat que portava l'estelada. Laia, queda dit, queda denunciat, i ja pots marxar. Gràcies.
Molt bé, adéu-siau.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Tram final d'aquest Tot costa. Passar un minut d'un quart de nou del vespre. El Pau Dax, que torna a ser aquí per explicar-nos que l'Espanyol està intentant tancar un fitxatge que seria de molta qualitat. Brian Zaragoza.
Exacte. Segons la premsa especialitzada en mercat de futbol, l'extrem de 24 anys arribaria amb una cessió i una clàusula de compra obligatòria a final de temporada de 8 milions d'euros. Brian Zaragoza no compta pel Bayern, que ho ha repetit, i l'ha fet entrenar en solitari. El jugador va fitxar pels bavaresos al desembre del 2023 per 15 milions més variables, però en acabar aquell curs va començar a encadenar sessions. Primer a Osasuna, després al Celta, i des del febrer d'aquest any a la Roma. Amb els italians, de fet, ha tingut una aportació testimonial amb 4 partits jugats i sense fer cap gol. Va despuntar el Granada, sent important per l'ascens dels andalusos la temporada 22-23, i ja primera, la 23-24, amb 11 gols i 2 assistències en 57 partits. Amb la seva incorporació, l'Espanyol tancaria la carpeta de l'extrem que ha mantingut ocupat el director esportiu Monchi durant tot l'estiu. Zaragoza, que és dretà però acostuma a jugar per banda esquerra, arriba en una posició debilitada per la lesió de llarga durada de Javi Puado, que es recupera del trencament del lligament anterior encreuat del genoll dret i encara en té per setmanes. Brian Zaragoza lluitarà principalment amb Pere Milla per un lloc a l'11.
Per l'Espanyol 8 milions d'euros és una despesa important, sí, però és un salt de qualitat també important, un jugador que pot donar molt durant la temporada.
Sí, però que té que donar, o sigui,
més del que prometia, més del que després
correcte,
ha estat,
correcte.
No?
Per mi aquest jugador té el talent, té el potencial, té el desequilibri, però ara ho té que mostrar cada setmana. Uh-huh. Una cosa que no ha fet.
Veurem si es tanca aquesta operació. L'Espanyol-Madrid, no sé si el veurà, ens queda ja un punt lluny, però va ser fa un parell de dies. Carlos Espí, el nou Joselu, ja va fer la primera salvada. I aquest Madrid de Mourinho, que de moment és cert que és pretemporada i és molt d'hora, però que tampoc ha canviat tant.
No, de moment no. De moment és el mateix Madrid. Evidentment, en un recurs... Mira, parlant del nou del Barça, aquest és un recurs nou que té Mourinho, un tipus de davanter que li dona un alt registre a l'atac. O sigui, si Vinícius no està bé, si Mbappé no està bé, arriba aquest noi i en 10 minuts, més enllà del gol, va jugar molt bé. O sigui, més enllà del gol, que va estar molt llest, i crec que de moment no es veu encara la mà de Mourinho, és només un partit, i per mi és com va jugar, com jugarà aquest equip realment a futbol. O sigui, Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Tchouaméni, Bernardo Silva, Valverde, per mi aquesta és la clau, perquè queda, evidentment té quatre davanters boníssims, bueno, hi ha que veure el rendiment primer ara de Diomandé, però té a Bellingham, que és una mitja punta, té a Mbappé, té a Vinícius, però com harmonitza tot això Mourinho, per mi és la clau d'aquest Madrid.
Ves que la clau era Rodri, no? Potser. Correcte. Una mica. La clau de voltes era Rodri, i crec que al final seguiran tenint exactament el mateix problema que les dues últimes.
Una mica més de qualitat al mig del camp amb Bernardo Silva, però falta veure...
També és veritat que el Madrid no li ha donat mai massa importància al mig del camp, i Mourinho menys. És a dir...
Sí, però hi ha un moment que necessites...
Que necessites donar-li aquest punt de qualitat que no l'has aconseguit, perquè el fitxatge que tu volies resulta que ha apostat pel Barça. Llavors, jo no veig grans diferències. I de Mourinho, 13 anys més tard, la veritat és que tampoc m'espero gran cosa.
Primer partit del Madrid, de moment primera victòria, i ja van tenir el primer show, en aquest cas Vinícius, de la temporada. Aquí la tònica no canvia. No us faré ni tan sols sentir Mourinho parlant de bullying a Vinícius, no. Perquè no val la pena, perquè no toca en aquest context. I a més és que malauradament en Mourinho i ell mateix és conscient, el persegueix la fonoteca. Ara fa 5 mesos es preguntava ell, quan va jugar com a entrenador del Benfica contra Vinícius, el per què li passava tot sempre a Vinícius. En qualsevol cas, em temo que això es repetirà durant la temporada, perquè el brasiler és evident que no n'aprèn, i a més en això potser sí que té un punt de raó Mourinho. Tots els camps d'Espanya li tenen agafada la matrícula a Vinícius, i també tots els jugadors de la Lliga Espanyola hi saben que és molt fàcil treure'l de polleguera.
Tot costa.
9 minuts i arribarem a 9:15 del vespre. A segona, estem pendents del Girona i de la sortida de Sigankov a l'Àjax. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Veig que torna molta gent avui, eh?
Torna molta gent avui. Sí. Tots amb il·lusió, perquè hem recarregat piles durant la temporada, i el primer deure que m'he posat és no ens hem d'oblidar de Solà, que està allà pensant que a segona ens oblidarem d'ell.
No,
cada dilluns aquí, cada dia aquí al Solà, sempre que hi hagi notícia. Bé, la sortida de Sigankov, que semblava que podia ser complicada, sembla que es desbloquejarà, eh?
Sí, ja és a Amsterdam per fitxar pel l'Ajax de Mitchell, amb una quantitat que bé, al final encara ha sortit prou bé, 4 milions fixes més un de variables, com que és una quantitat inferior als 5 milions, que és el preu que va comprar el Girona, el 100% d'aquesta quantitat va pel Girona, hi havia un 50% del Dinamo de Kiev, però sempre que la quantitat fos superior als 5 milions d'euros, i Sigankov, que se'n vaia cap a Amsterdam per passar la revisió mèdica, i el Girona, que es treu de sobre una de les fitxes més altes i un problema gran que ha tingut aquesta pretemporada, amb Sigankov, que recordem que va demanar la carta de llibertat, que no volia jugar a segona, que ja va avisar, que es va negar a jugar al partit contra el Leganés, que li van obrir un expedient disciplinari, que no havia acceptat cap de les ofertes que li havien arribat, i que finalment sí que ho ha fet amb l'Àjax el mateix dia que aquest matí el seu representant havia convocat una roda de premsa per explicar la situació, però Sigankov ja se'n va cap a l'Àjax. No serà l'últim a marxar aquests pròximes hores, perquè també Minsu, per 10 milions d'euros, fitxarà pel Glasgow Rangers.
Aquest jugador que no ha tingut gaire aparicions al primer equip, no?
Va, aquesta temporada ha jugat els dos primers partits de titular. La temporada passada va jugar cedit a l'Andorra, ho va fer força bé. Sí que és veritat que divendres passat van jugar a Còrdoba, va tenir una bona actuació, però vaja, mira, el Girona l'acaba venent per 10 milions d'euros, que és una bona quantitat, i esperant aviam què és el que passa amb la resta de jugadors que estan a la rampa de sortida.
I avui dues presentacions, no?
Sí, la de dos centrals, Mumín, l'exjugador del Rayo Vallecano, que arriba lliure al Girona després d'haver tingut una greu lesió la temporada passada. Va jugar pocs partits la setmana la temporada passada amb el Rayo Vallecano. I aquest central prometedor de portuguès internacional amb les categories inferiors de Portugal, Mauro Furtado, que estava al Benfica, que el Girona ha fitxat no només pel present, sinó sobretot pel futur.
De l'inici, un punt preocupant del Girona, ja anirem parlant, perquè tant de bo això ho redreçarem ràpid, només són dos partits, un empat a casa amb el Leganés i aquesta derrota a Còrdoba. Per cert, ara que t'he vist, has fet servir la mateixa estratègia que jo. Color i empam per ressaltar una mica aquest bronzejat que portes, eh? Ja t'he vist,
Ja fa dies que treballo, jo vull dir que hi ha tot el mes d'agost aquí al peu del canó i, per tant, ja el bronzejat ja comença a marxar.
No marxa. Et veiem molt bé.
Si això marxa, la resta tenim un problema.
Per cert, l'altre equip...
La resta de què? Ah, la resta de gent.
No, la resta de Murano que tenim.
No. Pensava que deia la resta del cos. Dic,
no, no, no. No, no, no.
Deixeu-me dir... Silà, gràcies.
Adéu.
Que el Sabadell, l'altre equip de segona, de moment, dos punts meritoris amb l'Sporting i el Castelló. Us deixo marxar. Marcos, Anaïs, gràcies. Ens retrobem dilluns que ve, ja en temporada oficial.
Molt bé.
Del Tot Costa, l'onzena temporada del Tot Costa.
Gràcies.
Feu una petita pausa i rematem.
Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
M'expliques un conte, papa?
I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa.
I ho dèiem abans, avui fa exactament 100 anys que es va fundar la secció de bàsquet del Barça. Fitó, aquest matí a l'Auditori s'ha fet aquest acte de presentació del centenari amb moltes cares de llegendes del bàsquet blaugrana.
Sí, amb Gregor Fuchsca, amb Nacho Solozábal i amb discurs ambiciós del president Joan Laporta. Tot plegat començarà d'aquí un mes, el 24 de setembre, en el primer partit d'Euroliga, al Palau contra l'Efes. Avui no s'esperava la presència de Sekulić. Ha estat l'entrenador del Barça en aquest auditori i, com et deia, discurs molt ambiciós de Joan Laporta.
Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme. També doncs, tenim un nou Palau Blaugrana en l'horitzó. I és això, el d'anar doncs, renovant, enfortint, modernitzant la secció.
Avui, per cert, Sekulić ha dirigit el primer entrenament d'aquesta temporada. També a l'auditori hi havia cares noves com Tairis Martin o Jos Nibus. I aprofitant el centenari del Barça de bàsquet, s'ha estrenat un nou rècord dirigit per l'Ernest Macià i sota el títol de 4 quarts de segle. On hi repassem doncs, alguns moments importants de la història de la secció blaugrana.
Ja el teniu a les vostres plataformes. Recomanable, com sempre, qualsevol cosa que faci el Macià.
No està tan mal, pero tampoco bien.
I acabem amb ciclisme, perquè avui es disputava la tercera etapa de la Vuelta, l'està seguint l'Isaac Vilalta, i ha acabat cancel·lada. Isaac, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Situació molt poc habitual, però clar, és que ha caigut una calamarsada important.
Sí, no et diria que inèdita, perquè ha passat en alguna altra ocasió, però és molt, molt poc habitual. Però, en efecte, els ciclistes no tenen on resguardar-se. Al final, la imatge de Pogacar assenyalant a la resta de ciclistes que frenessin, i quan ha vist un hotel allà a prop indicant a tothom que es desviés cap allà per resguardar-se, doncs és una de les imatges d'aquesta Vuelta. L'etapa s'ha cancel·lat, era el més lògic, era el més raonable, han fet bé, per tant, no hi ha canvis a la general, Pogacar es manté de líder.
Tampoc no havia patit fins aleshores.
No, és cert que hi havia dos ports, un de primera, Montlluís, i un de segona, Font-Romeu, que no s'ha pujat, però vaja, el seu equip estava controlant la cursa i, per tant, Pogacar no ha patit en cap moment.
Demà, etapa ja important, a Andorra.
Sí, etapa curta, és cert, 104 quilòmetres, però una etapa important. Es puja amb Valira de primera, Baixalís de primera, Ordino de primera i la Comella de tercera, tot i que l'etapa acaba baix, a Andorra la Vella. Però jo crec que, tot i ser curta, podem ja veure qui ho passarà malament en aquesta Vuelta.
Doncs demà connectem amb l'Isaac Vilalta des d'Andorra, oi, demà?
Demà des d'Andorra, sí.
Des d'Andorra amb l'Isaac per seguir aquesta Vuelta a Espanya. Gràcies, Isaac.
Bona tarda.
Queda un minut mal comptat per tancar aquest tot costa i el rematarà el Pau Dax. Pau?
Mira, doncs tenim el descans al Sadar, l'Osasuna 0, Llevant 0, i ha acabat també la final femenina de la Supercopa de Catalunya d'handbol. Lleida 22, Balonmano Granollers 26. Per tant, les vallesanes campiones de la Supercopa de Catalunya. La final masculina entre el Granollers i el Barça arrencarà de seguida a 8:45 en directe a Esport 3.
Perfecte, gràcies, Pau. Gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu, bona tarda. Joan, no tenies cap fer, eh? Arribem a 8:45 clavats i ens hi ha entrat tot.
1-1, el primer dia, 1-1, el primer dia...
Fins aquí. Demà més, gràcies a la redacció d'Esports, amb el Xavi Campos al capdavant i amb la col·laboració del Bernat Soler, la Laia Tudel, el Pau Dax, el Joan Fitó i el Francesc Lara, a més de la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva, al control tècnic, a control central, com sempre, els companys, l'Andrea Martínez i el Quinteros, el Pepi Quinteros, que han estat brillants, i els companys de la realització d'Esport 3. Què, Xavi? Com ha anat el primer dia a Can Orange?
Costa molt. Venim d'on venim i tot costa.